Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
La població de l'Afganistan continua en xoc dos dies després de la victòria dels talibans. Save the Children demana que no se'ls abandoni a la seva gràcia. El director de Cooperació i Acció Humanitària d'aquesta ONG, David Del Campo, diu a RAC1 que ara cal obrir una política de diàleg amb els talibans per salvar la població de la repressió.
Lo que Afganistán necesita no son gente que se vaya, sino que gente que se quede para intentar garantizar pues, la dignidad, la seguridad y la protección de las personas que van a seguir viviendo.
Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen les properes hores per abordar la crisi a l'Afganistan. A Catalunya, el govern acaba de demanar allargar una setmana més el toc de queda, però en canvi rebaixa el nombre de municipis que tindran la mesura, 148 pobles i ciutats. Un dels que el reclamava, Calonge, continuarà sense. De seguida ens hi posem, abans l'última hora als esports. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia, avui actualitzarem les carpetes de mercat que tenim més calentes al vestidor del Barça, Pjanic, Brethwaite, Umtiti i Lash Moriba, tot plegat a 14 dies. Dues setmanes perquè tanqui el mercat. Repassarem també el debut de Nico González diumenge, un dels noms de futur i també de present del Barça. I avui també, etapa de la volta en marxa, primer dia de feina del Barça de bàsquet, i escoltarem Antonio Carlos Ortega, el nou entrenador del Barça d'handbol.
A RAC 1, 14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
ONGs com Save the Children, que són a l'Afganistan des de fa dècades, demanen a la comunitat internacional que no deixi el país a l'estacada. Save the Children reclama als líders europeus i països veïns com el Pakistan que s'asseguin a negociar amb els talibans per poder prevenir una crisi humanitària a l'Afganistan. El director de Cooperació i Acció Humanitària de l'ONG, David Del Campo, creu que és la millor ajuda que poden donar a la població afganesa. Ho ha dit a RAC1.
No se puede imponer la democracia. Las democracias no se imponen, ni por la fuerza, ni por las armas. Y por tanto, hay que convencer, hay que ser capaces de que los talibanes se convenzcan ellos mismos de la necesidad de incorporar a las mujeres en su sociedad, de que excluirlas y penalizarlas y castigarlas no sirve para nada, y que su mejor futuro pasa por sus propias mujeres. Y eso es un trabajo de largo plazo y no se puede imponer, pero para eso hay que estar en Afganistán.
L'investigador sènior associat del CIDOB, Pere Vilanova, creu que aquest cop els talibans buscaran l'estabilitat a la zona i per això apunta que també els pot interessar aquesta negociació amb altres països veïns i la comunitat internacional.
El que anem ara és un règim polític que serà de portes endintre, molt opressiu des del punt de vista social, des del punt de vista religiós, des del punt de vista d'una dictadura, i que crec que la diferència serà que aquesta vegada poder de portes en fora, és a dir, de cara als seus veïns més immediats, Iran, Pakistan, hi ha senyals que indiquen que els talibans aquesta vegada volen estabilitat regional.
Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquesta tarda per abordar la crisi a l'Afganistan. El primer ministre britànic i la cancellera alemanya han parlat aquest matí per telèfon i de la conversa n'ha sortit que la cooperació global és clau, diuen, per prevenir una crisi humanitària al país. Tot això mentre continuen les repatriacions i sobre el terreny, a l'aeroport de Kabul, la capital, continua sent un caos i milers d'afganesos continuen intentant a la desesperada marxar del país. L'accés a l'aeroport, controlat encara per l'exèrcit nord-americà, és complicat i milers d'afganesos ho fan escalant les altes parets que rodegen l'aeroport. Des de Catalunya, el president Pere Aragonès diu que ja ha parlat amb Pedro Sánchez i ha ofert Catalunya per acollir tants refugiats afganesos com faci falta. Són declaracions a la CN.
Crec que tenim una obligació humanitària davant de la situació que s'està vivint a l'Afganistan, i el que pot fer Catalunya en aquest sentit és oferir refugi i acollida. I per tant, tot el que és la xarxa catalana d'espais d'acollida i de refugi es posa a disposició. Qui intervé són els estats, i en aquest sentit ahir em vaig posar en contacte amb el president del govern espanyol per fer aquest oferiment pel que faci falta.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també diu que a Barcelona té 50 places preparades per allotjar-los. A tot això, a les últimes hores, Facebook ha confirmat que ha prohibit que es pengi a les seves plataformes, també a Instagram i WhatsApp, qualsevol contingut de suport al règim talibà. Ho justifica en el marc de la seva política d'organització perillosa. A la cadena britànica BBC, la companyia ha explicat que ha creat un grup d'experts afganesos per seguir de prop tot el contingut que es generi i que pugui estar relacionat amb els talibans, que tradicionalment han fet servir les xarxes socials per difondre els seus missatges. Barcelona, homenatge amb un acte sobri a la Rambla de la ciutat, les víctimes dels atemptats terroristes de fa 4 anys. Ha estat un acte breu, d'un quart d'hora, al lloc de la Rambla on es va aturar la furgoneta després d'atropellar al seu pas més d'una desena de persones. Les víctimes denuncien 4 anys després que se senten abandonades. Joel Penya.
L'acte pràcticament el mateix que el de l'any passat, en presència de polítics, institucions i cossos de seguretat i d'emergència. S'ha limitat a un minut de silenci mentre sonava el cant dels ocells i a una ofrena floral al Pla de l'Os de la Rambla. El pare d'una de les víctimes, Xavier Martínez, ha explicat que 4 anys després les víctimes troben a faltar més acompanyament.
Y deja mucho que desear la atención a víctima, que se tiene que mejorar en todos los ámbitos, con víctimas no solamente de este atentado, sino de otros atentados, ¿vale? Las víctimas compartimos una cosa que es el dolor y compartimos también a veces el maltrato. Es una cosa muy dura que la gente no la quiere. Tampoco la queríamos nosotros, pero nos ha tocado. Y le puede tocar a otra persona. Por eso se tiene que investigar bien y ver qué falló para intentar esos protocolos mejorarlos.
L'acte ha durat 15 minuts i s'hi han aplegat més persones que l'any passat.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reconegut aquest matí al Món a RAC1 que amb els 4 anys que han passat des de l'atemptat cal revisar els mecanismes d'acompanyament perquè hi ha víctimes que encara no han rebut cap mena d'assistència.
Avui ha de fer una revisió autocrítica de que no hi hagi hagut cap mena de dispositiu per atendre a totes aquestes persones afectades. Es pot entendre que en el moment no hi hagués res previst perquè és una situació sobrevinguda, traumàtica, però un cop passa el temps jo crec que efectivament es podria haver fet algun tipus de dispositiu.
Als atemptats de Barcelona i Cambrils hi van morir 16 persones. L'Ajuntament de Cambrils ha fet una crida a treballar per la concòrdia en el quart aniversari d'aquests atemptats. Cambrils, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. L'Ajuntament de Cambrils ha volgut recordar les víctimes dels atemptats fent una crida a favor de la pau. En un comunicat, el consistori cambrilenc demana una actitud responsable, cívica i solidària per tal d'erradicar la violència. Destaca l'Ajuntament que cal estendre la concòrdia, la dignitat i la tolerància entre les persones i es posa en valor el caràcter obert de Cambrils al món i a totes les cultures. L'alcaldessa Camí Mendoza ha volgut tenir un record pels familiars de les víctimes.
I el record també ens ha de servir, sens dubte, per doncs, ajudar en la reparació a les víctimes, que encara doncs, hi ha un camí per fer i que doncs, també el record ens ha d'ajudar que es acabi de complementar aquesta reparació.
Un monument recorda totes les víctimes dels atemptats a pocs metres d'on es va produir aquell atac, però ja fa 3 anys que no es fa cap acte oficial de commemoració al lloc dels atemptats.
Més coses. Ada Colau ha desmentit també en aquesta entrevista al Món a RAC1 que tingui pensat deixar l'alcaldia de Barcelona per sumar-se al projecte d'Unides Podem amb Yolanda Díaz a Madrid. La informació la va publicar ahir el Confidencial.
Jo no sé si riure o què. Són d'aquests rumors, no?, que en ple mes d'agost tu trobes i et comences a rebre whatsapps preguntant-te coses sobre algú que no existeix en absolut. No només no tinc cap intenció de fer el que diu aquesta notícia, sinó que no hi ha hagut cap mena de conversa amb ningú en aquest sentit. Per tant, ho desmenteixo totalment. O sigui, no hi ha hagut cap conversa ni cap dada ni res que pugui generar aquesta informació que considero 100% falsa.
I una jutgessa de Madrid envia a judici Íñigo Errejo per un suposat delicte lleu de maltractament. El líder de Més País hauria clavat una puntada de peu a un home que el va aturar pel carrer per demanar-li una foto. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. La titular del jutjat d'instrucció número 16 de Madrid ha tancat la investigació i proposa jutjar a Íñigo Errejón per uns fets que van passar el 2 de maig. Un home el va denunciar perquè, segons explica, anava per un carrer del barri de Lavapiés, es va trobar Errejón, el va aturar per demanar-li una foto, però Errejón s'hi va negar i li va donar una puntada de peu a la panxa. Errejón nega haver agredit l'home, però la jutgessa creu que podria haver comès un delicte lleu de maltractament. Recordem que Errejón és diputat al Congrés, per tant està forat, però segons la resolució judicial aquesta condició no interfereix en aquest cas per tractar-se d'un delicte lleu i per això el jutjarà un tribunal ordinari. Encara no hi ha data pel judici.
El govern demana mantenir el toc de queda a 148 municipis, endurint els criteris per aplicar-lo. Ara entren a la llista del confinament nocturn tots els pobles i ciutats de més de 5.000 habitants amb més de 125 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants. La mesura entra en vigor divendres i durarà una setmana. Dani Cortés.
Amb el nou criteri del govern, es mantenen el toc de queda molts punts del país que se n'haurien quedat fora amb els llindars anteriors. Seguiran tenint la mobilitat limitada a les capitals de demarcació, també ciutats tan poblades com l'Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell o Sant Cugat. I pel que fa a municipis turístics, on s'han disparat els botellots sense el toc de queda, doncs passaran a tenir-lo Palafrugell, l'Escala o Altafulla. En canvi, no el tindrà Calonge, tot i la petició que havia fet el seu alcalde. També en queda fora Palamós. Recordem que el toc de queda és d'una a sis de la matinada. En aquest cas, la mesura té una vigència d'una setmana a partir de divendres.
A tot això, avui s'han tornat a reduir els contagis respecte a la setmana passada, tot i que han tornat a pujar lleugerament els ingressos a les UCIs, Dani.
Sí, avui ha estat el primer dia de la cinquena onada amb dades de dies feiners en què s'han comunicat menys de 2.000 positius, concretament 1.950, 700 menys que ara fa una setmana. Tot això fa que la taxa de reproducció es mantingui a ratlla al 0,79, que la incidència acumulada baixi 24 punts i el risc de rebrot 18, ara està en 282. Als hospitals es manté la bona dinàmica d'ingressos, ara hi ha 67 llits ocupats menys que ahir, un total de 1.656, però a les UCIs avui s'han comunicat 4 ingressats més. Caldrà veure si la dinàmica reverteix demà.
Els Mossos admeten que Catalunya és la principal productora i distribuïdora de marihuana de tota Europa. La proximitat entre fronteres i la passivitat legal són dues de les raons per les quals els criminals decideixen fixar el seu negoci a Catalunya. Alba Mor.
Els últims 15 dies els Mossos d'Esquadra han desmantellat cada dia almenys una plantació de marihuana i en els 3 primers mesos d'aquest any s'han desmantellat 250.000 plantes. El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Antoni Rodríguez, ha dit a RAC1 que els criminals han vist una oportunitat a partir del comerç a escala local.
Sota aquesta base d'aquest comerç local es produeix una atracció turística. Aquesta gent que ve de fora veu com portar la marihuana al seu país d'origen, apareix una finestra d'oportunitat negocial. I aquí és on es produeix el canvi. I això provoca que el crim organitzat observa en aquesta situació una llavor i un entorn perfecte per fer oportunitat de negoci.
Rodríguez també alerta que el negoci del narcotràfic n'alimenta d'altres, com el mercat d'armes.
Llogar una casa municipal per 400 euros durant 4 anys és la iniciativa que planteja l'Ajuntament d'Esponellà al Pla de l'Estany per lluitar contra el despoblament. Al nucli del poble viuen un centenar de persones i últimament s'han anat perdent veïns. Girona, Maria García, bon dia.
Bon dia. Fins al 29 de setembre hi ha temps per presentar la sol·licitud per llogar Cala Mestra, una casa municipal que portava anys tancada i que ara l'Ajuntament d'Esponellà vol posar a disposició d'una família jove i amb fills. L'alcalde David Juan espera que la iniciativa ajudi a frenar el despoblament del municipi.
En el cas del nucli de Viler, ara mateix doncs, allà és el més petit. Estaríem parlant doncs, de que hi viuen unes 100 persones comptant fins i tot el disseminat. Per tant, doncs, ens interessava molt aquest nucli que últimament doncs, s'ha anat despoblant.
Els llogaters hauran de pagar 400 euros durant 4 anys. Passat aquest temps, tiren el concurs perquè hi entri una nova família.
El preu de la llum tornarà a trencar demà la barrera dels 100 euros al megawatt hora i es deixarà enrere així una treva que haurà durat només 2 dies, dilluns i dimarts, Sergi Alemany.
Aquest dimecres l'electricitat es pagarà de mitjana al llarg del dia a més de 105 euros al megawatt hora. L'Associació de Consumidors FACO alerta d'un encariment del 44% en la factura de l'usuari mitjà durant la primera quinzena d'agost en comparació amb fa un any.
A Haití, les tasques de rescat es compliquen amb l'arribada de la tempesta tropical Grace, que afecta part de la zona més afectada pel terratrèmol de 7,2 graus que va tornar a sacsejar l'illa diumenge passat. L'última xifra de morts és ja de 1.400 persones i 7.000 ferits. El temporal, a més, complica la situació per les més de 30.000 famílies que han patit danys o fins i tot l'ensorrament de casa seva. La delegada de la Creu Roja Haití, Bàrbara Vallès, ha explicat a Europa Press que es necessita aigua potable, primers auxilis i també material protector contra la intempèrie amb urgència. I per tancar el 14-15, avui volem parlar de la tenacitat d'una escriptora afganesa refugiada a Catalunya que des de fa anys contribueix que les nenes del seu país puguin rebre educació. Ella és Nadia Ghulam i va arribar a Badalona per curar-se de les seqüeles que una bomba li va deixar quan tenia 8 anys. Des de Catalunya assegura en una entrevista a l'ACN que batallarà perquè les nenes del seu país puguin continuar aprenent. Marta Vilageliu.
Nadia Ghulam veu totalment necessària la seva feina perquè en el règim talibà les dones només poden estudiar l'Alcorà.
Quan els talibans que han arribat quan jo vivia a l'Afganistan, ells també deien que les dones poden treballar, poden estudiar. Què podien treballar? Ensenyar l'Alcorà als altres. Què podien estudiar? L'Alcorà.
Durant la seva infantesa, l'escriptora també va viure l'arribada de l'integrisme talibà al seu Kabul natal, on es va fer passar per home durant 10 anys per poder sortir de casa i treballar. Ara en fa 15 que viu a Catalunya i ha creat la l'associació Ponts per la Pau per apropar l'educació a les nenes afganeses. Explica que aquestes últimes hores està rebent missatges de les seves alumnes que veuen el seu futur amb desesperança.
Perquè jo tinc una associació que ajuda nenes en el meu país perquè puguin tenir educació i formació. I les nenes de la meva programa em deien: Nadia, tu ens m'has motivat molt que estudiessin. Per què em serveix? Jo no diu això. Ara no tanquem el nostre programa. A casa vostra heu de llegir. Llegir us ajudarà. Estic dient missatges de força en un lloc on no n'hi ha força.
Golam assegura que mantindrà viu el seu programa educatiu encara que sigui en la clandestinitat.